Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres tenim en Jordi Piella, el Joan Alzina, en Josep Maria Balcells i en Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Primer de tot, com va anar el Sant Jordi? Sobretot li preguntaré primer a en Jordi, que va celebrar el seu sant, que jo ja li he dit abans d'entrar a l'estudi que els Jordis són uns afortunats,
sí,
perquè la coincidència del sant amb aquesta festa, vaja, jo que em dic Josep, em sento molt malament, eh? Molt malament. Enveja sant, eh?
Hem perdut molt el Josep.
Hem perdut molt, eh? Era festa, de fet. Sant Josep fa molts anys, jo no ho recordo, això diu una casa meva.
És comparable als Joans.
Joan Josep i Ases, ja saps què passa, no?
Correcte, jo com a Joan Ramon estic d'acord que el Sant Joan també és una festa molt maca per celebrar.
Perquè el nostre, a més, és festiu.
Correcte.
Bueno, no, el nostre no sé si és festiu o no, però ho sembla de festiu, eh? Vull dir, és una gran festa.
És una festa.
Els carrers estan totalment plens, almenys per la zona on estic jo, a Rambla Catalunya, i passes de Gràcia, escolta, allò no s'hi pot ni caminar a la tarda, és un èxit. Molt content que siguis Sant Jordi, ho vaig passar molt bé, vaig tenir un dinar familiar, escolta'm, perfecte. Vull dir, no, tot, llibres, roses, tot.
La Rambla Catalunya jo vaig ser ahir la tarda, que em vaig escapar de Sant Cugat, ja sé que no ho hauria de dir en directe, però vaja, ho explico, i era impossible circular pel centre de la Rambla Catalunya, a mitja tarda era complicat.
Pitjor, és el pitjor que pots...
Jo vaig ser-hi pel matí, dono fe també, que era una animalada, però vaja, una animalada positiva, si tot sigui això. La gent amunt i avall mirant llibres i remenant llibres i roses, vaja, fantàstic. Jo dic que el Sant Jordi hauria durar 3 o 4 dies perquè un dia no pots copsar-ho tot.
Sí, aquest també t'ho agrairien molt, perquè crec que és l'únic dia que venen els llibres de veritat.
Un 8% de les vendes de mitjana de les llibreries es fa pel dia de Sant Jordi i pels dies propers a Sant Jordi, si encara hi ha algú que és previsor i va els dies abans a buscar un llibre en concret, que déu-n'hi-do, un 8%.
Jo pensava que seria més i tot, perquè
m'havia dit més també.
Això vaig llegir ahir al Gremi de Llibreters, de mitjana, potser que hi hagi llibreries que doncs per la seva manera de treballar
moltes llibreries tenen la tirada també de principi de curs, que hi ha els llibres de text, els llibres del col·le, que tenen molt, i per Nadal també és un altre gran punt àlgid de vendes, però vaja, bàsicament Sant Jordi, principi de curs i Nadal són les grans fites per les llibreries, és el moment on es venen més llibres, més enllà de que, òbviament, el degoteig del dia a dia també és important, però clar, no tant com aquests.
I fem una referència molt al centre de Barcelona. Jo em va tocar ahir fer de cangur, entre cometes, perquè la meva jove té una paradeta.
No passa res, ha caigut el got d'aigua, no passa res, Josep Maria, coses que passen del directe, no mateixis, digues, ara ho arreglem.
Té una paradeta de llibres i la criatura té 2 mesos i no podia estar per la criatura i pels llibres. Però em vaig passejar per Gràcia i a Gràcia, doncs, bueno, concretament a la plaça de la Vila, també la vida d'una manera més tranquil·la, més serena, que no pas al centre, però aquesta cosa de que no es concentra exclusivament tot a la Rambla i al centre de Barcelona, que això és el maco, no? Vull dir que... I aquí a Sant Cugat tinc també constància, els meus fills també ens hi van passejar, van dir que hi havia molta gent i molta vida.
Home, jo per allà que algú s'havia de quedar aquí. Sí, jo vaig fer les dues, jo vaig estar una estoneta a Barcelona,
jo també.
Al migdia, vaig tenir la mala idea de tenir una reunió al centre de Barcelona a la una, i després vaig pujar al migdia aquí a Sant Cugat, i realment l'ambient era, bueno, com sempre, era fantàstic, i a més el temps acompanyava
el temps
moltíssim.
I
la veritat és que a mi sempre m'ha agradat aquest dia, el rotllo de l'ars, tothom donant roses, tothom regalant llibres, tothom remenant i llegint, està bé.
Crec que això... un dia molt maco, no perquè sigui Sant Jordi, sinó per la festivitat en si i tal, dona una opinió de que hi ha molta gent que està... que aprofita la feina i al migdia, pues, en vez de dinar, pues, se'n va a veure els llibres i és molt maco.
El nostre moderador ens recordava el percentatge de vendes probable o doncs aproximat. M'agradaria que sortís de tant en tant el percentatge de lectors, no només de compradors de llibres, sinó els que els llegeixen després.
Ara et diré una xifra que vaig trobar i...
espectacular, rosant el 0,5.
No, bueno, Pep dirà que té les dades, però em
ara
sembla
que...
Això és l'efecte enciclopèdia.
Mira, ahir va haver-hi un tuit de Ferran Mascarell, que és el conseller de Cultura, que deia, ara us el dic, que la xifra de catalans que llegeixen almenys un llibre a l'any és del, ara us ho diré perquè em vaig quedar de pedra, i us ho compararé amb Suècia, que també vam donar ahir la xifra, i vaja, és una mica per posar-se a plorar. A veure si la trobo, era un 63,9% de la població va llegir com a mínim un llibre l'any passat a Catalunya. A Suècia aquest índex és del 90%. i ell deia, a veure si els atrapem.
Si aquí tinguéssim la meteorologia que tenen a Suècia, probablement...
Sí, això també ho vam comentar ahir a la tertúlia. Jo crec que és qüestió dels horaris més que de la meteorologia. És a dir, la manca de temps lliure en els dies normals, és a dir, gent que comença la jornada a les 8 o les 9 i acaba a les 8 o les 9 del vespre, jo crec que impedeix poder dedicar una estona a la lectura de manera habitual i de manera relaxada, no arriben al llit i mig dormint-se. Vaja, però aquesta és la meva teoria.
Jo una cosa que no sé per què ha passat, però dels pocs Sant Jordi, vosaltres n'heu viscut més que recordo, jo ja he vist suecs líders de venda a Catalunya durant molts anys. Teníem l'Stig Larsson al seu moment, ara l'home aquest que ha fet l'avi i l'analfabeta, sí. I en canvi, catalans bestsellers a Suècia, jo no en recordo cap, no sé si el Jaume Cabré o el Quim Monzón ha arribat tan lluny, però no n'he tingut coneixement. I no és que pot ser que els suecs ho facin molt bé o nosaltres ho fem malament o totes dues coses, no? Però em sorprèn que un país que és bastant comparable amb Catalunya, bé, Suècia si fa no fa en població és molt similar, sigui capaç d'exportar tant la seva cultura, i nosaltres tinc la sensació que encara tenim una mica d'endogàmia amb el que fa als nostres autors, no? Que aquí, per sort, els consumim molt i en parlem molt, però tinc la sensació de que no, en casos només comptats, sortim a fora i no sortim prou o no som prou coneguts, més enllà d'això que dic, un parell de casos, a l'estranger, no? I això no sé si és culpa de les editorials, dels propis escriptors mateix, que no ho fem prou bé, però vaja, em dona aquesta sensació. Què en penseu?
Sí, bé, jo el que em preocupa és, o em pregunto, és si la tasca que es fa en aquest moment a les escoles, la introducció a la lectura, els nanos, això acabarà reflectint-se d'aquí un temps en els lectors de llibres. No hi ha dubte que el tema les televisions i d'altres ocupacions, diguem-ne, que absorbeixen l'atenció del personal, potser impedeix també que el consum de lectura sigui doncs alta. Aquí hi ha competidors amb els audiovisuals que segur que interfereixen en la lectura del llibre a llibre.
Però aquí hi ha un moviment nou que és el tema d'informàtica, no? I ahir crec que sortia a l'Expansió que deia que els que són addictes als emails i als telèfons mòbils i als whatsapps i tot això es transformen en idiotes, perquè i per una qüestió no de dir idiotes en el sentit laxa de la paraula, sinó amb medicina estudiada medicinament per l'efecte que fa al cervell, de la poca concentració que això comporta, la poca lectura que es fa de les coses, sinó que es llegeix en via pantalla i es passa molt ràpid.
I en píndoles.
Exacte, molt poca profunditat amb les matèries, amb la qual cosa es va convertint a poc a poc en molt poca cosa. La segona qüestió és el món aquest que està en trànsit entre el paper i la informàtica en els llibres. Vull dir, jo vaig viatjar a l'avió i una senyora devia tenir uns 80 anys, doncs, en vez de treure el llibre, perquè pesa molt, doncs treu
un e-book,
i estava llegint allà tranquil·lament.
No, sembla que no acaba de fiançar-se això, eh?
No, jo veig que sí, perquè pesa poc. És el gran kit de la qüestió. És que
i t'estalvies molt espai a casa, també, exacte. Eh? Amb llibres que...
Bueno, abans es compraven per ocupar espais. Vull dir, ara, ja no
ara com els pisos són més petits...
Sí, ara ja no ho sé... Aviam, els que som ja grandets ens agrada molt el tema del llibre en si per tocar el paper.
Els jovenets també, eh?
Sí? No sé, però per exemple nosaltres entre un CD igual, idèntic, i un vinilo, doncs, ostres, bé, la portada del vinilo és molt més espectacular i una cosa d'aquest tipus. La gent jove avui dia, doncs, el vinilo, doncs, ara torna una mica, però en principi ara ja parlen de baixar-s'ho per internet i jo també m'ho baixo algunes coses, però no és aquella plaer que feia veure la portada, veure tot com estava fet. I ara evidentment ni ha ni la portada, perquè esclar, la portada sí ve amb el iTunes, però clar, te l'has d'imprimir, la majoria no s'ho imprimeix, etcètera. Tot un món que va canviant i que no sé quin serà el futur.
Jo estic d'acord i en desacord amb una cosa que deia el Josep Maria. Ara, i, bueno, i seguint amb el que, deia en Jordi, de que sí, la tecnologia moltes vegades juga com a contrapès a la lectura, però ahir sentia per la ràdio una reflexió que em va agradar molt, que és: excuses per no llegir n'hi ha hagut sempre. Ara és el WhatsApp i fa 150 anys eren a tirar pedres al riu. O sigui, sempre hi ha hagut excuses per no llegir. I amb el que sí que estic d'acord amb el Josep Maria és que això és un tema d'educació. O sigui, que potser des d'escoles, pares, vaja, diferents institucions, potser, com deia el Pep, també un tema de canvi d'horaris, s'ha de fomentar d'alguna manera. Jo no soc un expert ni molt menys en com s'ha de fer això, però sí que és cert que potser, com, si a Suècia hi ha un 90% de lectors i a Catalunya un 63, doncs alguna cosa falla, amb aquest 30% l'hem d'enganxar d'alguna manera. Probablement la millor manera sigui des de joves, educant, perquè també sentíem aquesta mateixa tertúlia matinal que hi ha un moment on un moment moment de l'adolescència, normalment va dels 12 a 13 fins als, en molts casos, 20 i llargs, es perd aquest hàbit de lectura per algun motiu, sigui perquè no llegir fa rebel, sigui perquè tens altres inquietuds, com siguin, en aquest cas, jo que sé, descobrir noves coses al món, i després molta gent torna, no? Llavors aquesta franja, clar, és una pena, que quan se suposa que ets jove i estàs amb edat i amb capacitat per menjar-t'ho tot, sigui l'edat en què desconnectis de la lectura, i potser és que no hi ha, o els joves no hi tenen accés o no ho troben, llibres o continguts, perquè no només ha de ser llibres, com deia en Jordi, avui la tecnologia dona moltes possibilitats per llegir, i als joves potser no els agrada el paper, com bé deia, però escolta, amb e-books, les possibilitats que hi ha de llegir un llibre que es diu hipervinculat, o sigui, que tu cliquis el teu e-reader i se't posi un vídeo, i ja és aquesta manera de llegir, que no és tan, diguem, reflexiva, d'agafar un totxo de llibre i patapam, no? Són llibres que ja són a la vegada contingut audiovisual. I aquests joves jo crec que tenen una manca de continguts fets d'aquesta manera, perquè és una cosa molt nova. Però ells estan, com tu dius, acostumats a llegir, a mirar el mòbil, ara m'arriba un mail, ara no sé què. Llavors, si ja crees un llibre o ja crees un contingut que sigui d'aquesta manera, que sigui dispers, que sigui divers, potser aquesta franja d'edat més procliu a no llegir s'agafarien al carro i no perdrien el costum.
Però això ja existeix.
Existeix, però poc.
I es diu internet. És a dir,
sí.
Si vas a buscar continguts d'interès a internet, ja estan tots hipervinculats i tens mil coses. Crec que el problema va més enllà. És a dir, jo recordo quan jo era petit, les opcions que tenies de distracció quan volies fer coses, doncs eren limitadetes, o de tirar les pedres al riu, anar amb la bicicleta, i quan havies trencat quatre coses, estaves cansat, seies amb un sofà, agafaves el TVO, i jo me n'havia menjat de TVOs a cabassos. Però per què? Perquè era el que hi havia. A mi, a més, m'agradava. Clar, ara et mires els nens de partir de 7 anys i analitzes la quantitat d'opcions que tenen a nivell de lleure, i, ostres, i és que totes són més atractives que el seure a llegir un llibre. El qual no vol dir que no ho hagin de fer, però jo també, escolta, amb ganes de ser crític, està molt bé els e-books, està molt bé els continguts hipervinculats. La gent no els utilitza, i per tant això vol dir que no són el que haurien de ser. I realment aquest tipus d'opcions no poden mai partir del que les fa com a estàndard, sinó que qui declara un estàndard sempre és el consumidor.
Sí, l'usuari està clar.
Per tant, si no l'usen, és que no hi hem arribat encara.
No, tu tindràs més experiència, que ho veuràs amb els teus fills. Jo ho dic des de la teorització, amb la qual confio en el teu bon criteri.
Que volies afegir una cosa, no?
No, volia afegir que, bueno, llegir vol dir també, o suposa, o representa un esforç. I en una societat en què es facilita tot, i tot és molt d'un consum ràpid, l'agafo i el trec, agafar-se un llibre i començar-lo de la primera plana fins al final, sobretot totxos i tal, això no és fàcil. Llavors, quan parlem de vendes, a mi m'agradaria saber també el tipus, el gènere de llibre que llegeix. No tot deu ser igual, des del còmic, per dir-ho d'alguna manera, fins als grans llibres de literatura, els grans autors.
I aquí o el llibre de la Belén Esteban.
Exacte.
Aquest
és el tema.
Aquest és llibre perquè té paper i té lletres impreses.
Físicament és un llibre, voleu dir.
Jo t'explicaré l'experiència del meu fill, per exemple, que no llegia gens, i era més d'internet i de coses d'aquestes. Passa a batxillerat i, com que veu que a casa seva es llegeix, doncs, bueno, li cau a les mans, doncs, un llibre determinat. Llibre interessant, bo i tal. a partir d'aquí ja ve el segon llibre. I ara ja vam, ahir va vindre amb mi a comprar llibres per allò que tenia inclús anotats doncs, quins volia. És a dir, tenia interès en això, tenia interès en aquell altre, i tal. Gran problema. Que ell va tindre la sort de caure amb un llibre atraient. Ara bé, jo li tinc dit, escolta'm, si el 25% del llibre veus que res, llença'l, o bueno, guarda'l a l'estanteria, però vull dir que no segueixis, no perdis el temps perquè has de llegir llibre forçosament, no. Si, escolta'm, ahir, i és la crítica que jo volia fer avui, és, escolta'm, avui dia, amb tots els respectes per tothom, edita un llibre moltíssima gent, i basura em vaig veure, però per un tubo, eh?
Exacte.
Però basura, que aquí un individu de passapalabra és capaç d'escriure un llibre. Un tal tio que fa un programa d'humor a RAC1, no sé com es diu, i aquell tio també fa un llibre, 50 preguntes de ser català. El Risto Mejide, vaig veure un llibret així per 20 euros que deia unes tonteries, barbaritats. Basura per un tubo. Per un tubo.
I això a l'hora de les estadístiques suma,
clar,
també, eh?
Exacte, sí, sí, exacte, exacte. Vas amb un nano d'aquests que...
No és estranyar que aquests no es llegeixin.
Claro, però, no, no, però vas amb un nano d'aquests que està iniciant el procés i clar, a ESO va comprar un de futbol de no sé què que va començar a llegir, clar, a la tercera pàgina va poder més. Un d'aquests del Barça i no sé què, tal, no valia res allò, era fotos i va quedar bé. I, clar, hi ha tanta basura allà dintre que com caiguis malament, ja està, ja està, ja aquest dia no torna a llegir, perquè clar, jo suposo, jo no he llegit la Belén Esteban, però m'imagino que el que deu posar allà amb un nano que està a l'ESO o al batxillerat, doncs li ha d'importar un rabano.
Jo penso que, per sort, i anant al que deia el Josep Maria, hi ha molta varietat,
sí, sí, sí,
i això no sé, jo crec que és bo per definició, i cada llibre jo crec que trobarà el seu lector i cada lector trobarà el seu llibre.
Ah, per això li dic que no segueixis si no t'agrada. Perquè...
No, està clar, està clar. Dit això, és cert que personatges, per dir-ho així, com la Belén, sí, com la Belén Esteban, o periodistes, sí, que sí, surten a RAC1, que fan un llibre, a veure, i estic posant dos casos que són molt diferents, eh?
Sí.
Però tenen un element en comú, que és aquesta polèmica de que són mediàtics.
Però no només els mediàtics, perquè ara diré una cosa que potser, vaja, generarà algun problema, però hi ha llibres que són premiats. Per exemple, jo he llegit llibres que han rebut el Premi Josep Pla, que, vaja, si allò rep un premi, jo crec que si Josep Pla desperta, surt de la tomba, llegeix el que estan donant amb el seu nom, treu la boina i comença a repartir castanyes a tort i a dret, perquè són novel·les que dius, ostres, això de veritat és un premi, allò que et venen com a la gran novel·la, dius, ostres... també compta, que vull dir que parlem molt de la Belén Esteban, que estic d'acord i companyia, però a vegades també des del sector editorial s'intenten col·locar coses amb el segell de premi que tremola, després agafes una novel·la i vaja, portes el 40% del llibre i dius, home, mira, doncs no el cremaré, però el guardarem, perquè no m'acaba de fer el pes.
Es poden portar llocs que els revenen i li donen segones vides, que abans de llançar-lo sempre és millor que algú aprofiti.
Jo és per allò el Vázquez Montalbán del Carballo, que es cremava, no?
Sí, sí, a Vallvidrera, no? A la foguera.
Se'm va quedar gravat que el llibre que no valia res el cremava i servia per fer un foc.
Per cert, no sé si puc tafanejar una mica en les seves vides i si em poden dir quin llibre els van regalar o quin llibre van regalar, ja que estem parlant de llibres. Si volen,
Sí, a mi em van regalar un que no tenia, que és el que ha mencionat el Joan Ramon, que és l'avi que va sortir per la finestra i va saltar per la finestra i...
Va fer moltes coses, sí.
Del Jonas Jonasson,
sí,
no?
Sí, exacte. I jo a la meva dona li vaig regalar un que es diu La filla de la criada de la Bàrbara Mutz. Que m'ho he tingut que apuntar, perquè no...
Jo tinc un trio.
De llibres?
Sí, jo em vaig comprar un.
Molt bé.
Me'n van regalar un i em vaig regalar un al meu fill.
Perfecte.
Em vaig comprar, no ahir, ja feia dies, La cicatriu del fill, d'un...
M'han dit que és molt bo. M'han dit que és molt bo.
Bueno, és que jo aquest el comprat i de veritat que és molt bo. Sobretot si has llegit el primer, és altament atraient el segon.
Del Joan Ramon Armadàs.
Com si no hi fos, eh? Seguiu.
No, però vaig disfrutar moltíssim amb el primer, ara fa 15 dies, abans de començar això del llibre, el dia de llibre.
Això a la ràdio no es veu, però ara li estic passant un sobre per sota la taula.
Ara parlarem de sobre.
No passa res, sinó que realment...
Em van regalar La veritat sobre el cas Harry Keber del Joel Dicker,
que és addictiu.
Vaig
llegir aquest estiu, sí? I enganxa.
Sí?
Sí, sí, sí.
I li vaig regalar al meu fill El caminar o morir del Kilian Jornet.
Molt bé. Josep Maria, ja
jo vaig comprar les tres bodes de Manolita,
molt
de
Manolita bé.
Grandes. Per mi és una autora que li he anat seguint, doncs, tot i que és molt repetitiva, ja l'he començat i ja torno a situar-te, doncs, en el context de la preguerra civil i tota la... però és maco. I em va regalar la dona el fill de l'acordionista, que no sé ben bé de què va, Bernardo Achaga, perquè no l'ha començat. I al meu fill petit li vaig regalar un llibre que em va agradar molt, d'aquests d'il·lustració, L'autobús de Rosa, que és una mica il·lustrat el tema de l'apartheid, de com es va aconseguir, doncs, els drets civils als Estats Units, amb il·lustracions, molt maco.
Perfecte.
Jo vaig regalar bastants llibres, el primer a la meva cosina petita, no, dels meus no, dels altres, en aquest cas.
No, aquests els paguin, coi.
Els meus els venc, no?
Els meus els venc, correcte, els meus els venc, sí, algun també n'he regalat, però per Sant Jordi normalment la gent a qui li he de regalar ja l'ha llegit o ja el té. Llavors li vaig regalar una meva cosineta petita que es diu Personetes Invisibles, que va sobre el món de l'adopció, perquè ella és adoptada i llavors està fet amb molta... suposo molta gràcia pels nens. Després a la meva mare li vaig regalar signat un llibre d'un autor santcoatenc, el Raül Romeva, l'últim llibre que es diu Xambala, o el
Retorn a Xambala,
perdona, i també signat li vaig regalar. Després al meu pare també vaig apostar per un autor santcoatenc, que és el Toni Marimon, que ha fet un llibre de cites, de frases, de cada dia allò llegeix una frase allò lapidària. I com que el meu pare tampoc és de llegir allò molts de totxos, trobo que és molt adequat que cada dia puguis llegir una frase lapidària i és molt, molt fàcil i molt enriquidor. I al meu xicota li vaig regalar un que es diu Elles també maten, que és un recull de relats d'escriptores relacionats amb, no sé, suposo que amb la mort, i que cadascuna escriu un conte, una història petita on m'imagino que alguna noia matarà algú, perquè amb aquest títol. I a mi em van regalar la primera part de Joc de Trons, que déu-n'hi-do, perquè jo ja he vist la sèrie, o sigui, ja sé de què va, però vaja, m'estic pensant si me'l llegiré, perquè tinc una cua també de llibres abans, però vaja, molt content, i bueno, ja espero, perquè suposo que algun altre en caurà, però com que ahir vaig estar molt ocupat, no m'imagino que no em van poder regalar tots els que em tocaven, però encara n'espero rebre algun.
I és curiós, jo em vejo la gent que traga molts llibres, que llegeix... Jo sóc lent llegint, no sé què em passa, jo suposo que és maneres... hi ha gent que llegeix ràpid perquè segueix simplement l'argument, l'argumentació, i va avançant, pam, 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 i llegeix una mica en diagonal. A mi m'agrada els llibres que els puc veure com està redactat, com està construïda la frase, com vaig lent i a vegades torno a repassar aquella... I se'm fan llargs els llibres. Acostumo això a tenir totxos i em duren bastant.
Sí. Això passava amb el Vázquez Montalbán, ara que hem mencionat això. Quan feia la descripció dels restaurants i tal, hi havia molta gent que s'ho saltava, això, perquè no formava part de la història interior, sinó, però era el més, crec que el mèrit més gran que tenia la descripció de com feia descrivia un restaurant, un dinar...
Les receptes, també.
Les receptes, sí. De tota la història que en si, vull dir, anava al marge de la pròpia trama.
De fet, jo tinc...
M'agrada molt les formes, sí, a l'hora de llegir.
Això de Vázquez Montalbán, jo tinc llibre electrònic i apareix moltes vegades els trossos que més ha subratllat la gent, si ho demanes en el llibre electrònic, t'ho diu, no? Diu, doncs, sí. La gent ho ha subratllat per algun motiu, no? I és curiós perquè llegeixes Vázquez Montalbán i de les coses més subratllades són les receptes. Vol dir que algú que està llegint allà va llegint i quan explica que fa, jo què sé, esvergínies, no sé què, doncs la gent ho subratlla i ho té guardat per allà pel dia que li toca cuinar. Llibre de receptes dintre de la història de Montalbán.
I a tu què et van regalar?
A mi em van regalar Canadà, de Richard Ford, que és una novel·la que diuen que està molt bé. Ja t'ho diré quan l'acabi de llegir.
Això hem de compartir d'aquí un mes.
Sí, no, hauríem
de... Quan haguem llegit tot això que ens han regalat, hem de fer una segona tertúlia literària.
Sí, tindrem... dels continguts, menys mal que... cap d'aquests ha estat la Belén Esteban
i... No ho haguéssim dit.
No, ja ho sé, ja ho sé, vull dir que... Perfecte.
Llavors és el que deien, es guarden per fer llenya l'any que ve quan torni dels calçots.
Algun comentari més de Sant Jordi? Ho deixem aquí. Jo voldria parlar d'un acte que va haver-hi ahir a Sant Jordi, que va ser la presentació de Societat Civil Catalana, un moviment constituït per mobilitzar els contraris a la independència, que va fer una crida ahir a actuar contra el que ells diuen l'amenaça secessionista en l'acte fundacional que va haver-hi de la plataforma al Teatre Victòria de Barcelona, que es va omplir amb 1.200 persones amb motiu d'aquesta presentació, a la qual van assistir representants de diversos partits. Malgrat aquesta presència de gent de partits polítics, la plataforma va assegurar que no vol fer política. Mai no direm als partits ni als governs el que han de fer, però estarem atents perquè ningú intenti instrumentalitzar la democràcia o les nostres institucions. Ho va afirmar el president de l'entitat, Josep Rossinyol, que a més és de Sant Cugat. Dit això, fet una petita introducció de la presentació del moviment de la societat civil catalana, no sé què els sembla que també doncs, per part dels que estan en contra de la independència hi hagi aquest inici no, d'un moviment que comença a tirar endavant per intentar aturar això que ells diuen l'amenaça secessionista.
Ah, forma part de la guerra i l'estratègia psicològica, la guerra freda que hi ha entre Madrid i Barcelona, doncs nosaltres tenim l'Assemblea Nacional de Catalunya i aquests ara han creat això, amb molts mitjans, per cert, perquè crec que tenien molts mitjans, bosses, regalos, moltes històries, però fins i tot que el missatge és el mateix. Nosaltres no copien el que diu l'Assemblea Nacional de Catalunya i ho diuen doncs, igual. No? Nosaltres els partits polítics no, no direm quins partits són, el mateix llenguatge, és a dir, és intentar anar minant una mica i dient que hi ha una societat civil que també tampoc vol estar-hi i llavors a sobre cada surt al final un individu allà impresentable que diu... No? I a més per la unitat familiar i perquè aquestes tonteries que això és missatge de Madrid que no existeix aquí a Catalunya en cap sentit . Vull dir, no?
Més comentaris.
Jo trobo que és molt normal que sorgeixi un grup com aquest pel que deia el Jordi, o sigui, mentre la banda independentista té l'assemblea i d'alguna manera altres entitats com Òmnium o vaja, Unmun o en el seu moment la plataforma pel dret a decidir, vaja, n'han sortit tantes que ara no farem tota la llista. És normal que n'hi hagi de l'altre costat i és fins i tot sap a la democràcia, vull dir, no tot ha de ser del mateix costat. Jo sí que si alguna crítica podria fer és el nom, em sembla una mica, no sé, grandiloquent, no? Dir-se sí. Societat Civil Catalana com si fos allò, som l'única, no m'acaba de convèncer. Trobo que es podia haver trobat algun altre nom que fos menys, no sé, grandiloquent, però vaja.
Assemblea Nacional de Catalunya també, déu-n'hi-do, no?
També, sí, no t'ho nego. Però vaja, però sí que és més descriptiu del que és, perquè sí que ve a ser una assemblea, primer local, que després es fa nacional, o sigui, comença com a això, com a associacions, diguem, de pop, no? Vull dir, de pop.
El Josep Maria fa que no, ho dic perquè des de
que
Maria...
No, jo penso que són dues realitats. Jo sí que em mereix un respecte, això, és a dir, que hi hagi unes persones que visualitzin una realitat també que hi ha a Catalunya, que no tothom està al 100% d'acord amb el procés independentista, que això es visualitzi d'una manera organitzada, cívica. Jo penso que això ens n'hem d'alegrar. A mi el perill que només hi veig amb aquestes coses és que això es vagi consolidant com a dos fronts frontistes, que l'un... inclús la terminologia van contra els altres o els altres contra els uns, és a dir, això és a mi em preocupa més de tot el procés que està vivint el país, Catalunya, és el perill o el risc de confrontació interna. No em preocupa tant...
Interna d'aquí, perdona.
De Catalunya, de la ciutadania catalana. És a dir, a mi no em preocupa absolutament gens doncs la fractura que pugui haver-hi entre que en diem Espanya i Catalunya. És a dir, això doncs, són dues realitats diferenciades que em sembla doncs, que es visualitza és el normal. Però que això arribi doncs, a crear una fractura interna dins de Catalunya i fractura contraposada, vull dir, que hi hagi això, qui és el que surt amb més gent al carrer, qui és el que la fa més grossa, qui és el que es visualitza, i que això creï un estat doncs, de frontisme que seria perillós.
Però la fractura, perdona que talli, també es pot crear amb l'estatu quo. Sí, l'estatu quo també pot provocar aquesta fractura interna que tu dius.
L'estatu quo de què?
De com estem ara, i per això es creen tantes associacions en favor i en contra d'una cosa, sí. Perquè l'estatu quo no fa trampa a ningú ara mateix.
Perquè, sí, però sí, l'estatu quo, tu parles de les relacions entre...
No, parlem de Catalunya i Espanya, clar, sí, sí.
No, jo parlo de Catalunya, és a dir, la situació catalana davant, doncs, del repte que hi ha del procés, diguem-ne, aquest procés que cada vegada doncs, hi posem terminologia que de vegades doncs, és equívoca, no? Dir procés de consulta, procés independentista, dret a decidir, són de vegades expressions que no tothom doncs, li dona el mateix significat. Però jo d'entrada doncs, que aparegui algú que d'una manera dic cívica digui, escolta, nosaltres estem doncs, en contra d'aquest procés i si hi ha consulta, passa que aquesta gent està en contra fins i tot de la consulta, és a dir, que es pugui consultar, que això sí que ja em sembla doncs, que no és acceptable, és a dir, si aquí precisament hi ha sensibilitats diferents, ostres, doncs, diguem que això es vegi, que es visualitzi, que es pugui fer una consulta, que se sàpiga, però que en aquest dinàmic, en aquesta dinàmica i en el moment en què es pogués arribar a fer la consulta, hauríem de garantir les condicions perquè tothom pogués expressar i defensar posicionaments que poden ser diferents, contradictoris, antagònics i tal, i que després la votació i la decisió de la ciutadania pugui visualitzar exactament les proporcions. I això hauríem de facilitar, perquè si comencem a dir els bons i els dolents, els que són així, doncs aquests són els nostres i els altres són els enemics i tal...
Però això parla de bons i dolents?
Sí.
És qüestió de temps.
Respira, no? Això, respira. Respirar,
és qüestió de temps. Jo crec que al final la manca de diàleg el que tendeix és a la radicalització de postures, no? I a l'aparició d'aquestes noves opcions o aquests nous grups crec que respon o bé a que el sistema polític no està fent els deures, és a dir, no estan omplint els espais que ara mateix hi ha oberts, o bé venen afavorits per alguns d'aquests grups polítics, o qual seria una mala notícia, no? En qualsevol dels casos, que cadascú s'agrupi com cregui convenient, per mi és perfectament vàlid, no faltaria més. Ara, això sí, crec que tot això tendeix a substituir la feina d'aquells que l'haurien de fer. I els partits polítics no estan fent els deures, no estan fent el que la gent vol que faci, no estan representant totes les opcions que hi ha ara mateix al carrer, i com que hi ha sobretot tota una franja, que és la franja que ve de Madrid, que simplement està negant l'evidència, doncs han d'aparèixer altres grups, o bé per contrarrestar això, o bé, insisteixo, per fer aquesta feina de desgast que s'hauria d'estar fent des de Madrid, no? No sé, no em preocupa especialment, em preocuparia que hi hagués aquesta radicalització, però que existeixin.
Home, jo la veritat és que, com que soc més pràctic que tot això, jo penso que és ridícula la situació. Si la societat, en principi, presumptament, vol iniciar un procés, digue-li com vulguis, d'independentisme o el que sigui, és a dir, vol iniciar aquest procés, el primer que hem de fer és saber si realment la majoria de la societat catalana el vol o no el vol. En conseqüència, me trobo ridícul que s'estigui qüestionant tot el dia si hem de fer la consulta o no l'hem de fer. L'hem de fer perquè volem saber si realment som majoria o no. Si després no som majoria, si surt el sí en majoria, per exemple, i a més suposem que el 90%, després s'ha de qüestionar si la podem fer o no la podem fer.
I el com.
I el com. O si la podem o no la podem fer. El que està clar és que no podem viure encursetats amb un marc legal que diu que no pot ser i tal. Bueno, escolta'm, si no diu que no pot ser, haurem de canviar-ho, perquè no estem aquí amb una dictadura militar en la que la llei ens diu exactament si hem de fer blanc o hem de fer negre. Perquè a més discutiríem molt sobre segons quines històries. Vull dir, ara bé, no podem estar encursetats, s'ha de canviar, i s'ha de canviar amb actituds que precisament sigui el Rajoy que digui que som nosaltres els que hem de tenir la imaginació. O sigui, dir, cosa, si nosaltres ja hem dit el que volem, és ella que ha de tenir la imaginació per donar la volta a l'assumpte, el qual vol dir que és un nefasto i que no serveix per portar ni Espanya ni Catalunya, evidentment, sota cap concepte.
Josep Maria.
I el resto de polítics estic d'acord que no fan els deures que tenen.
Sí, però fixeu-vos que a nivell de grups polítics hem arribat a una situació en què els partits polítics tendim a dividir-los entre els que estan a favor i els que estan en contra, i això divideix. Quan un partit polític ha d'anar, o hauria d'anar, molt més enllà que el tema nacional.
És a dir, quin model de societat vols?
No sé si hi ha
uns partits.
No hi ha un tema més que sigui, que aquest, possiblement.
Bueno, però, doncs a mi això em preocupa. Que, això,
que no hi ha un tema més important.
Però també hi ha divisió dreta-esquerra, sí, també hi ha divisió...
No hi és això. Aquest és el mal. Que jo penso que en aquests moments no hi ha una frontera de dretes i esquerres, sinó qui està a favor i qui està en contra. I
això són diferents maneres de dividir els partits.
Sí, però fixa't en la crisi que té en aquests moments el Partit Socialista. El Partit Socialista històricament ha estat un partit que a tranques i barranques, si vols, però ha sigut un referent d'integració de moltes sensibilitats. Hi havia, doncs, era doncs, un referent doncs, que hi havia això, gent nouvinguda, gent obrera, gent intel·lectual i tal, i una barreja que acabaven de trobar-se dins d'un ampli espai polític que podien doncs, compartir moltes coses a nivell de polítiques socials, a nivell d'altres coses. En aquests moments, el procés aquest sobiranista ha creat realment a dins mateix del Partit Socialista la divisió que els força a dir qui estan a favor d'una cosa i qui estan a favor de l'altra. És a dir, això acaba dividint un partit polític en funció del tema del procés a decidir,
no
més que
important.
No pas...
Però
més que
altres,
no pas...
hi ha altres motius que divideixen partits polítics també.
Bueno, ja em diràs, la coalició de Convergència i Unió està començant també a trobar l'impacte d'aquesta mateixa fractura derivada d'una cosa que és important, no és important, però que jo sempre penso que la societat és molt més complexa, té reptes de tipus econòmic, de tipus social, de tipus molt més importants que haurien de dividir, en tot cas, les opcions polítiques dels partits. I, en canvi, aquí, la línia que marca diferències i divisions a dins dels partits i entre els partits és aquesta. I això, per mi, és una cosa...
És el tema
més
important.
Jo penso que altres partits, per exemple, trobaran altres línies de divisió, que cada partit té diferents sensibilitats i cada partit, dins els seus militants o els seus simpatitzants, trobaran línies de divisió, i per posar un exemple que és clarament, o sigui, la CUP se suposa que tots són independentistes, vull pensar que és així, i en canvi tenien un debat molt seriós sobre si hem d'anar primer a les catalanes al Parlament, a les eleccions del Parlament de Catalunya, va sortir que sí després de l'assemblea que van fer, i després si hem d'anar o no hem d'anar a les eleccions al Parlament Europeu, i va sortir que no, i ja va haver-hi molt debat, em consta, que vol dir que el partit en aquest cas, o els militants, estaven dividits entre una banda i l'altra. Vull dir que és normal que els partits
sí, però eren
no
raons,
tots pensin...
Sí, però eren raons, en aquest cas, polítiques, no tant, doncs... Jo volia afegir l'element nacional... Perdó, dic que...
No passa res.
Que aquest element és el que està incidint en aquests moments en la diferenciació de partits,
perquè
quan és... normalment els partits no estan... Doncs...
Bueno, perquè és un element nou, i els partits estan acostumant, jo crec, a treballar amb aquesta nova dinàmica que no l'eix, però sí que un dels punts més importants de debat de la política catalana i espanyola és aquest. I és normalíssim que els partits internament també s'hagin de posicionar quan és el tema que ocupa més portades, que ocupa més tinta i que ocupa més espai radiofònic a les tertúlies.
Joan, som massa immobilistes. La resistència al canvi dels humans és altíssima, però la resistència al canvi dels humans catalans, espanyols, llatins, és infinita. I el nostre sentiment de propietat és massa gran, ens bloqueja. No? I ens preocupa, arriba al punt de que ens preocupa que hi hagi canvis substancials en l'estructura de partits, que la raó per la qual es van unir en algun moment era purament ideològica. Escolta, i això està molt bé, i respon a moments històrics on això era necessari. Tots hem evolucionat, i els polítics també han anat madurant, i les ideologies de partit també han anat madurant. I quan en un moment descobreixes que en un tema fonamental no estàs d'acord, no hauria d'haver-hi cap impediment per poder tirar cadascú pel seu cantó i refer aliances en base a les noves situacions que es van generant. Home, que això passés cada setmana seria molt preocupant, però si passa cada 30 anys, doncs escolta'm...
Sí, és natural i saludable. Sí.
El PSC ha descobert que és espanyolista. Ha descobert que això de l'autogovern o de la independència això no va amb ell, i que prefereix estar molt més alineat amb les directrius que marca el partit des de Madrid. Perfecte, jo no hi veig cap problema. No. Simplement l'únic problema és que el PSC desapareix com a tal, com el teníem entès, i la gent que no està d'acord, i ja ho estan fent, ha d'anar-se derivant a altres opcions, fins al punt que jo crec que el PSC com a sigla s'acabarà desapareixent i que es crearan altres sigles iniciatives. Espero que al redador d'iniciatives com la de Nova Esquerra, que el que fan és agrupar novament a gent que té idees que s'hi semblen. I per tant, jo no ho veig malament, al contrari, ho veig molt bé. O sigui, a mi em dona una alegria cada cop que veig un grup de polítics d'un partit, i els del PSC, que diuen, escolta, ens n'anem, o deixem d'estar amb l'executiva, perquè no estem d'acord en com funciona el partit. Em sembla bé, si no estic d'acord amb una cosa, el que és coherent, el que és honest, és buscar-ne una altra amb la que sí que n'estic.
Sí, perquè, a més, el PSC ha tingut una transformació important. Neix amb el Pallac, neix amb Obiols, Maragall, Nadal, tota una sèrie de noms catalanistes, i amb un intent de donar a la societat que el mercat no sigui tot el que controli, sinó una socialdemocràcia oberta, justícia social, i a partir d'aquí s'uneixen gent en què té aquesta concepció i molt, molt arraigada. És a dir, i la té bastant a dintre seu. A partir d'aquí, això era un partit amb una ideologia i on els militants disfrutaven anant a fer el seu programa electoral, i es transforma en un partit empresarial, que dic jo. És a dir, una gestió de partits. Entra Montilla, Montilla Boys, i com guanya Montilla? Doncs entrant gent que realment no té cap interès ni catalanista, ni socialista, ni sap exactament què li estàs dient, sinó que ha apuntat aquí perquè algú et donarem. I això va fer-ho Cornellà, i així s'ha anat pujant fins a arribar a ser president del partit.
Però potser bastants partits, no només això.
Bueno, jo, i els altres és igual, també, però vull dir menys, perquè, per exemple, a Unió no hi ha ni militants, o sigui, almenys aquí entren els militants. Vull dir, llavors, que organitzen unes a Barcelona, unes primàries per l'Ajuntament, i hòstia, els paquistanis, que no sabien ni a qui votaven ni deixaven de votar, votaven curiosament el candidat proposat pel equip Navarro, i Montilla darrere, evidentment, dient, votaven amb aquell. Vull dir, carai, jo pensava que, precisament vaig pensar, mira, els paquistanis s'han unit tots per votar la candidata del Raval que els està ajudant. No, votaven el Collboni. Carai, nosaltres...
Paquistanis que... socialistes, sí, de Catalunya?
Sí, paquistanis que no sabien ni a què votaven.
Això vol dir
que...
PSC, no?
Sí, clar, no era això. Bueno, i clar, a Girona doncs passa exactament el mateix. De cop i volta, quan el Nadal mira les llistes del que hi ha al seu partit, diu, ostres, com si hem augmentat militants amb un 70%, com pot ser això? I llavors és quan comença a una reflexió profunda que ell no volia abandonar i que surt del partit ja perquè està escandalitzat del que està passant allà. Per això els altres argumenten les primàries, perquè clar, ja ho tenen organitzat. Els hi costarà trobar alcaldes a la província de Girona, els hi costarà. Tindran alcaldes de quarta i cinquena fila, i que cada vegada anem a pitjor.
Jo això tinc fe, i no vol dir que gaire, però una mica, amb la nova llei electoral, que sembla que entre PSC i Convergència estan intentant acabar de pactar. Però el ara... que ha sortit, bueno, com a mínim, denota una voluntat d'un mínim canvi, vols, per mi poc
ara,
profund.
Ara que hi ha aquesta proposta per apujar el sou dels polítics, que crec que en la conjuntura actual és molt encertada,
sí.
M'imagino que hem d'estar molt tranquils.
Com a tots, sí. A tots,
és lògic, no? Si pagues més, el que ve és més bo, no? Clar. Això funciona així.
Sí. Com és que les empreses no veig?
A mi és que m'indigna tant el veure la qualitat tan inexistent en quant a capacitat de gestió que tenim a la política d'aquest país, que fot ràbia, fot molta pena el veure propostes d'aquest estil. Escolta'm, que això no funciona així, que no venen perquè paguis més, que els has d'anar a buscar i has d'escollir i has de trobar el bo, i quan l'has trobat, aleshores proposa-li unes condicions econòmiques que se'l satisfagui. Això funciona així a totes les empreses del món. Escolta, aviam si d'una puntera vegada els polítics n'hi ha algun que aprèn com funciona el món.
Que n'aprenguin.
No, estem veient com empresaris que es queden arruïnats els contracten a l'administració, i això no és un exemple de que...
Per qui ho dius? Per qui ho dius?
Ho dic per diversos que conec, vull dir que tenen molts, vull dir, molts, a més a més molts. I en especial pensava que pertanyen a un millor, crec, però... Escolta, ho sé, això, eh?
Hem de marxar, em sap greu, perquè gairebé són les 10. Joan Ramon Armadà, Josep Maria Balcells, Joan Alzina, Jordi Pella, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adeu. Gràcies, que hagi de veure.